matí amb Raquel García. Una esperança d'esperta i una recança infinita i una falla tan petita que la somia incompleta. I una esperança d'esperta i una recança infinita i una falla tan petita que la somia completa, molta mala llet.
Tothom coneix els poemes satírics, polítics i socials del poeta més famós de la nostra ciutat, en Pere IV, però potser encara ens falta descobrir les seves peces teatrals que afirmava amb el seu nom real, Joan Oliver. Demà, a les 9 del vespre, tindrem l'oportunitat de descobrir algunes de les seves produccions de teatre, unes obres que va cultivar en format llarg, però també en peces d'un sol acte, que són les que demà ens oferirà la companyia Daisy Gags al Teatre Principal. Concretament seran les obres Tercet Enre i Gairebé un acte. Saludem alguns dels seus responsables. Santi Ricard, un dels quatre actors que pujaran a l'escenari. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Quina responsabilitat, no?, a interpretar Joan Oliver i, a més,
a Sabadell.
Clar.
Home, doncs sí, és una responsabilitat, però al mateix temps també fa molta il·lusió i més amb aquest any, que és el centenari de la Colla de Sabadell, doncs penso que està molt bé fer-ho, però sí, realment és una responsabilitat.
Saludem també a l'Artur Trias, que és el director del muntatge. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Artur.
Bon dia, Santi.
Què tal?
A veure, explica'ns, perquè clar, en aquest espectacle, en lloc d'escobrir les obres, d'escollir les obres de teatre més famoses de Joan Oliver, com podrien ser, doncs, per exemple, Vall robat o La fam, heu triat les peces més curtes, les d'un sol acte, que tenen aquests textos. Potser que es fan més atractius pel públic?
Això ho ha d'explicar l'Artur, que va ser ell que va triar.
Sí, per això, com les va triar, per això li faig amb mi la pregunta.
Doncs sí, jo personalment penso que les obres curtes de Joan Oliver són millors que les obres llargues. Joan Oliver, en definitiva, no se'n va sortir de la feina de dramaturg. Ell volia fer unes obres llargues similars a les que feia el Segarra, que en aquell temps s'estava doncs, fent ric amb el teatre, i va dir, jo també, però no se'n va sortir gaire bé. En canvi, les obres curtes, que hi ha moltes, són molt poètiques, si entre cometes diguem-ho, perquè es tracta d'un poeta, perquè la concreció d'aquestes obres, que duren 20 minuts, un quart, mitja hora, fins a tres quarts, la més llarga d'aquestes curtes, la seva concreció s'acosta bastant a la poètica. I els poetes escriuen poc, una poesia hi ha poques paraules, i per fer una obra llarga, una obra d'un parell d'hores, per exemple, de teatre, es necessita una altra concepció del que és la literatura. Ell se'n va sortir, crec jo, a la meva opinió, molt millor amb les obres curtes que amb les llargues. Doncs per això les vam triar.
Per això les heu triat. Doncs escoltem un resum d'aquestes obres curtes.
Ella no m'ho ha dit mai, però sospito que s'escrivien.
Jo no penso cedir. La Roser és cosa meva, la porto a la sang. És més senzill i més bonic. Em caso!
Et cases?
És terrible! Terrible!
Calma't, Joaneta! La Roser m'estima i a més, m'admira. Però que potser ja us coneixi.
Sí.
I ella es pensava, com ha dit més d'una vegada i més de 20, que no et veuria mai més. De vegades un home enamorat fa coses monstruoses.
En nom de la nostra vella amistat, et demano que ajornis el teu casament. Us consideres?
I això per què?
Ai, Joan, no m'agafis aquest to, t'ho prego.
Fem un tracte honrat.
La primera obra que representareu avui és a Tercet Enre. De què va? Expliqueu-nos, Santi.
Artur, de què va?
Va, l'Artur.
Tu que l'has vista.
En realitat, les dues obres van del mateix. Per això diem tercets de l'espectacle, perquè totes dues van de trios amorosos, no? En Joan Oliver tenia molta admiració pel teatre europeu de la seva època, i llavors va fer com un amb tercets va fer com un petit homenatge a Ionesco. Hi ha una obra de Ionesco que es diu Les cadires, que per mi és una cosa extraordinària, i li va fer com un petit homenatge. I llavors en la segona obra, la de Gairebé un acte, va fer també molt més subtil, aquí es nota menys, diguem, però hi ha un cert homenatge també a Pirandello. Llavors, jo crec que això és molt interessant també, perquè un personatge com Joan Oliver, Pere IV, que hem de tenir en compte, sobretot que Pere IV és un dels millors poetes de llengua catalana de tots els temps. És a dir, el podem posar entre els 3, 4, 5 com a molt millors de tota la història de Catalunya. És un grandíssim poeta. Una vegada fet aquest incís, diré que el tema escollit, el del tercer, era, o sigui, el del trio amorós, era una temàtica molt recurrent a l'època, és a dir, totes les obres de teatre hi havia un problema amorós sempre, no? Una noia que estava enamorada d'una altra que no era el seu, una noia, etc. Però aquestes obres eren molt burgesetes i tenien totes un final feliç, és a dir, no hi havia drama, al final, no era un melodrama, sinó que eren comèdies que acabaven molt bé. Ell, aquestes dues comediates, no les acaba tan bé, que això també és un por seu i un punt en contra d'aquesta burgesia que vivia tan bé i tan còmodament, a Sabadell també, sobretot, i que els agrada anar al teatre a passar-s'ho bé i que les obres s'acabessin d'una manera feliç. Llavors ell va fer aquestes obres, que eren comèdies també, tenien un desenllaç similar al de les comèdies que es feien normalment, però no s'acabaven tan bé. I això era la seva rebel·lia, diguem, teatral, en contra d'aquesta burgesia que volia que tots... del teatre burgès, en definitiva.
Sí, al mateix temps...
Encara existeix aquest teatre burgès, eh?
I al mateix temps hi ha aquesta crítica, això que diu l'Artur, hi ha una crítica molt bèstia a la burgesia de l'època, que ell mateix representava, diguéssim, i se'n riu molt d'ell mateix. El Joan Oliver tenia molt sentit de l'humor i és molt, molt mordaç amb aquestes coses.
Sí. Ell era membre d'aquesta burgesia, aquesta badallanca. Era...
De fet,
molt ric, una família molt ric i molt benestant, eh?
De fet, el personatge de Tercet en Re és un personatge que podria ser el mateix Joan Oliver.
Podria ser ell mateix, exactament, sí. Jo crec que ho és, en certa manera. El desubica una mica del seu lloc habitual, però podria ser ell mateix, eh? Perquè tota aquesta relació que tenien amb les noies, amb les senyores de l'època, que era una mica gamberros, per dir-ho així, entre cometes, aquí també es nota una mica, en aquesta obra. O sigui, hi ha un cert tractament que avui en diríem que és molt poc... que no està gaire bé perquè és poc feminista, diguem.
Sí. Però, no, és de l'època.
Clar, és el context, no?
Però en aquella època, en aquell context, no era tan greu, diguem. Això,
evidentment.
I tenien més sentit de l'humor que nosaltres, aquella gent. O sigui, les crítiques socials s'agafaven amb un cert humor, cosa que ara no passa. Ara tot és... dràstic, no? Hi ha una crítica i és absoluta. Ningú fa un petit somriure per fer una crítica, saps?
Per això és tan important l'humor irriverent, no? També
mateix,
de Joan Oliver, tan característic. I també, si sou lectors de Joan Oliver, sabeu que un dels atractius que tenien són els llocs amb el llenguatge, no? Per exemple, amb la tira llonga de monosíl·labs. La podem escoltar en una versió de Rosa Pou i de seguida continuem conversant.
D'acord.
Déu, i tu què vols? Jo, doncs jo sols vull, ei, si pot ser, un poc de fam, un xic de pa, un poc de fred, un poc de foc, un xic de son i un poc de llit, un xic de set i un poc de vi. I un poc de llet i un poc de pau, un poc de pas, un poc de pes. Un poc de pis.
Doncs precisament suposo que aquests jocs de paraules també us posaran a prova, sí. Sobretot en el text, Ricard, a veure, explica'ns com ho has fet.
El text té un llenguatge molt, molt ric i és un llenguatge que és molt plaent de dir, i el que passa que per nosaltres de vegades ens és molt difícil de memoritzar perquè són paraules a les que no estem acostumats, que hem sentit, que són molt literàries, perquè això, Artur, estaràs d'acord amb mi, les dues obres són molt literàries. El llenguatge és molt literari,
sí.
I llavors sí que tenen aquesta dificultat de com fer una cosa que és quotidiana amb, amb aquestes paraules i el fet de memoritzar-les, perquè hi ha circumstàncies, hi ha obres de teatre en què és igual si canvies una paraula per una altra en un moment donat, però aquí no, aquí la gràcia és respectar tot aquest llenguatge que hi ha. I és una de les coses que ha destacat molta gent que ha vingut a veure les funcions, el nivell d'aquest llenguatge, i això vol dir que alguna cosa hem fet bé, que el fem, que la gent, que la gent el gaudeixi. Això ho tenim. Sí, sí.
Això és important.
Ha dit, el Santi ha dit amb molta raó que són obres molt literàries, però hem de tenir en compte, sobretot, que el teatre és literatura. Sobretot. Llavors, es pot fer el que vulguis amb el teatre. Es pot actualitzar, es pot retrasar, es pot oblidar, però la base és la literatura. I això ho tenien molt, molt clar aquesta gent que escrivien d'aquesta manera. Primer és la literatura, després fem comèdia, escrivim diàlegs, fem el que sigui, però a partir de la literatura. Jo no estic gens en contra d'aquestes obres que es fan ara amb llenguatge quotidià, que diu que algú serveixi unes cerveses o aquest tipus de coses, no? Poseu-me una birra. Bueno, no està malament, però ens allunyem una mica de l'essència del teatre, que és la literatura, bàsicament, Llavors volia fer un comentari sobre això que has posat a la tirallonga dels monosíl·labs,
sí.
Aquest poema extraordinari de... Jo estic en contra de musicar els poemes, la poesia, estic totalment en contra, perquè crec que la poesia té la seva pròpia música, i quan li poses una altra música, que no és la seva pròpia, el desvirtues, ja no és aquella poesia. Saps què vull dir? Això, el meu amic Serrat i tots aquests estarien molt en contra, perquè s'han fet un fart de musicar poetes, però jo, la meva modesta opinió, és que no s'han de musicar els poemes. La poesia no s'ha de musicar, té molta música pròpia, Perdoneu, ara l'incís aquest.
No, totalment, totalment, i per gustos colors. Explica'ns també, sempre, Artur també dius que Joan Oliver hauria de ser considerat un dels grans autors, no?, europeus. Creus que no està prou valorat?
No està. No està prou valorat, en general no està prou valorada la poesia. Ja ho sabem, això. La poesia és un art menor, és una literatura menor, és molt difícil trobar aficionats a la poesia cada vegada més. Però, a més, en la història de la poesia catalana, la valoració de Joan Oliver està per sota del que hauria d'estar. Saps què vull dir? Hi ha poetes que està molt bé que estiguin per sobre, com amb, no sé, en Maragall o qualsevol Carné o qualsevol d'aquests, que està molt bé que siguin. Però el Joan Oliver sempre s'ha tingut una mica de segona categoria, de segona divisió. I això està molt malament, doncs, perquè és un dels grans, grandíssims poetes de català.
I també per aquest humor, no?, i aquesta sàtira que dèiem al principi, tan necessària, tan vigent a dia d'avui. Passem a la segona obra, que se'ns acaba el temps, que interpretareu demà al principal i que es titula Gairebé un acte o Joan, sí. Joana, Joanet. Expliqueu-nos primer de tot de què va aquest text.
Bueno, va del mateix que l'altre, pràcticament, És una obra, és un tercet, és un trio amorós, Dos nois que estan enamorats de la mateixa noia, per dir-ho així, per resumir-ho, per no treure l'entrellat
com la primera,
de l'obra.
Com la primera,
exactament. I llavors, aquí, la primera obra, que no sé si ho ha explicat el Santi, la fa ell sol, i la segona obra... que la faci ell sol no vol dir que no surtin més personatges, hi ha més personatges, però
un trio amorós jo sol.
No sé complicat, com s'ho ha fet,
sí, sí, però es veu que és així, es veu que és així, jo no ho he vist.
No. Doncs llavors la segona obra també passa el mateix, passa que a la segona obra hi ha tres actors, com se diuen els actors que tenim, Santi?
El Queco Novell, la Gemma Brió i el Miquel Agell.
La Gemma Brió i el Miquel Agell, exactament. És que hi ha un nom que no em sortia. El Queco Novell, estranyament, com em sap qui és, doncs es va venir a fer aquesta obra i trobo que és un actor de comèdia fantàstic, m'ha agradat moltíssim. I la Gemma Brió, no en parlem, és una actriu de primera fila. I els tres fan una comedieta, l'hem fet molt a la manera de l'època, diguem, no hem modernitzat res ni ens hem inventat res. Jo penso que en aquella època, si s'hagués fet aquesta obra, que no es va fer mai, no es va estrenar mai, l'hauríem fet tal com l'hem fet nosaltres. Saps què vol dir? L'hem situat en un... Inclús, escenogràficament, tot i que ho hem simplificat, no hem fet una... una escenografia d'aquelles que es feien abans, sinó que és una cosa molt senzilla, però sí que té una mena d'estètica que s'avindria en el teatre de l'època en què s'hauria hagut d'estrenar això.
Explica'ns, Santi, també el treball amb la resta d'actors a dalt de l'escenari, com hi ha la complicitat, no?
Bé, jo aquí tinc un problema, diguéssim, la complicitat amb la resta d'actors, perquè estic sol, faig una obra de quatre, no? No, som
de
cinc.
De quatre?
No, cinc som.
Cinc personatges.
Cinc personatges la faig jo sol. I llavors, esclar, aquesta complicitat no existeix, però bé, a la segona, que també hi participo, faig dos personatges faig. Però això què és? Només treballo jo aquí en aquesta companyia, Artur. En la segona faig dos personatges. Doncs sí, no, la complicitat ha estat molt bé. De seguida tothom ens hem entès molt, i el fet de que l'Artur sabia molt què volia, i això ens va fer doncs que tot anés molt bé, i bueno, la implicació de tots ha sigut molt, molt bona. Vull dir que és ha sigut divertit.
I explica'ns, o expliqueu-nos també, si era la primera vegada que doncs treballàveu amb algun text de Joan Oliver.
Jo sí.
Sí, jo sí.
Tu sí, també, sí. Tu també.
Sí, la primera vegada.
Vale.
Sí, sí.
Doncs jo també.
El que passa que de la colla de Sabadell no, eh? Mm-hmm. De la colla de Sabadell els tres principals, els artífecs, són el Trabal, l'Oliver i l'Armand Obiols, que era conegut sobretot perquè era el nòvio i l'amant de la Mercè Rodoreda. Fa uns anys, en el mateix teatre, a l'Espai Brossa, ja vaig fer una obra de Francesc Trabal, era un recull d'articles d'ell, jo vaig fer una dramatúrgia. Ara fem aquesta de l'Oliver, que està també dintre la colla de Sabadell, i properament, si encara tinc energies i ganes, faré una obra sobre Armand Obiols, o d'Armand Obiols, per tancar la trilogia aquesta de la colla de Sabadell.
La trilogia de la colla de Sabadell.
Ah, això mateix.
Molt bé.
I Santi, tu doncs, explica'ns, perquè també doncs, podem veure la sèrie de les tardes de TV3,
sí,
com si fos ahir, que és tot un èxit, no?
Sí.
Com va aquesta experiència i doncs...
Bé,
també...
està molt bé, estem en un punt doncs que estem en aquell punt, aviam, que hem de veure aviam què passa la temporada que ve, si la sèrie continua, si no continua, però de moment és
amb
una...
Amb aquestes audiències segur, no? Esperem,
sí,
o què?
Sí, no,
esperem
que sí, però, no, però jo ara en aquests moments no puc dir la temporada que ve hi serà, i ara sí, estem en aquest punt, però bé, és una experiència molt bona, i a més tinc uns companys de repartiment amb el que és molt, molt divertit i molt agradable treballar, vull dir que ens ho passem molt bé.
I per acabar, tots dos, per què hauríem d'anar doncs a veure aquest espectacle de Joan Oliver doncs demà a les 9 del vespre al Principal?
Mira, entrar,
perquè és molt bo.
Perquè és molt bo, i perquè són una no s'havia estrenat mai. Algun dia s'havia de fer el Joan Joanet i el gairebé un acte, i l'altre sí que s'havia estrenat, però fa molt temps que no es feia.
Però...
I s'han de veure, s'ha de venir a gaudir d'aquest llenguatge del Joan Oliver i a conèixer aquestes Clar. Obres i a gaudir-les, perquè són molt divertides.
I els sabadellencs estan obligats a anar a veure Oliver. Estan obligats, perquè hauria de ser el seu ídol. És el literat més important de Sabadell de tota la història. Tots haurien de ser fans de Joan Oliver.
I estar obligats, no sé. Pensa que hi ha la salut, que és festa, diu.
Però hi ha molts sabadellencs que es queden, i és ciutat de teatre, o sigui que segurament esperem, no?, que tothom doncs a veure el nostre ídol. Una abraçada, Santi i Artur, també doncs per presentar aquests tercets, i que vagi molt bé demà, recordem, a les 9 del vespre al Teatre Principal.
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Adéu. Adéu-siau.
Jo sóc la vaca de la mala llet. Jo sóc la vaca de la mala llet.
Quan jo m'embranco en una causa justa, com amb ell sóc adusta i arrogant.
Prou, s'ha acabat!
Aneu al gutabant. Fos i galleda i tamboret de fusta. La meva sang no peix, la noia flaca, ni s'amistança amb el cafè corrent. Vos no sou qui per grafejar una vaca, ni un àngel que baixés expressament. I no sabeu que l'amo modernista em volia succionar els mugrons amb un geni infernal, cosa mai vista, que em deixaria xuta, que em deixaria xuta, que em deixaria xuta en pocs segons.
Al matí, amb Raquel García.